Bon dia, són les 8.
Bon dia per repescar una jaqueta i un paraigua que segur que teníem ben oblidats.
Molt bon dia, com esteu? Són les 8 del matí. Esteu escoltant el Supermatí, el despertador informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió per Ràdio Bisbal. Un informatiu d'avui dijous 13 d'abril de l'any 2023, que el comencem en un matí en què, després escoltarem amb més detall la previsió del temps, però sí que ens despertem amb uns valors que ronden els 10 i 11 graus. Precisament, la temperatura més baixa a la comarca és a la Bisbal d'Empordà, amb 9,7. Tenim 10,6 a la Tallada d'Empordà, 11 a Castell d'Aro, 11,2 a Palafrugell i 11,6 a Torroella de Montgrí. Un supermatí que avui destacarem diverses qüestions, però abans saludarem també a tot l'equip que farà possible el programa. Carla Brines, molt bon dia.
Hola, bon dia.
També saludem a la Mariona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A la Falga Sanyes, molt bon dia.
Bon dia.
A l'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I també a la Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Com us dèiem, diversos temes que tractarem avui al Supermatí. Una entre elles, que precisament també una detenció i també en aquest cas la tramitació per expulsar dos lladres reincidents que ocupaven un habitatge a Palafrugell. També parlarem de les inversions en el passeig de Palamós que es faran i que superen els 6 milions d'euros. També parlarem precisament de Palamós, en aquest cas l'interès en connectar el port de Palamós amb les Illes Balears, o també parlarem d'altres qüestions culturals, com per exemple l'estrena de Sotrac del seu tercer disc, el concert solidari del grup de Veneres Arjau, o també, en aquest cas, la presentació del llibre de Jordi Policarp a la Biblioteca de Palafrugell. Aquests seran doncs alguns dels temes que tractarem en el Supermatí del dia d'avui. Per tant, dit tot això, ara és moment de començar el repàs de titulars. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro aprova el nou POM on s'aposta pel decreixement. En aquest cas, ens ho explica la Carla. Molt bon dia.
El nou pla d'ordenació urbanística municipal també inclou l'estudi passatgístic del nou parc fluvial que envoltarà Santa Cristina pel sud seguint el riu Ridaura.
Seguim destacant altres qüestions, com per exemple els més de 6 milions d'euros que es destinaran a la reforma del passeig de Palamós, Mariona.
La reforma del passeig del Mar de Palamós té un cost aproximat entre 6 i 7 milions d'euros, segons explica l'alcalde del municipi, Lluís Puig, a Ràdio Palamós. L'estimació ha estat realitzada pels serveis tècnics municipals i es tracta del pressupost provisional de la primera proposta de reforma, en què 800 veïns i veïnes van col·laborar al procés participatiu.
I seguim a Palamós perquè torna l'interès de connectar el port de Palamós amb les Illes Balears.
La qüestió es tractarà en el debat polític de les eleccions municipals del 28 de maig després de diversos intents que no van prosperar. Segons explica Ràdio Palamós, la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya preveu una incorporació clau en aquest sentit, amb el veterà empresari Antoni Batxiller, mentre Junts per Catalunya també reclama recuperar aquest projecte.
Les 8 i 3 minuts. Jordi Policarp publica un llibre sobre la cultura del mar en desaparició, Falgar Sanyes.
Jordi Policarp presentarà converses de taverna, transcripcions, acompanyaments i altres misteris el divendres 14 d'abril a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell. Per assistir a la presentació cal inscriure's trucant al telèfon 972 30 4809.
Els equipaments museístics de les comarques gironines aproven les principals línies d'actuació per al 2023, Miquel 40.
S'han aprovat i presentat avui en una reunió presidida per la consellera de Cultura i la directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat. A la reunió s'ha explicat que es reforçarà la gestió dels actius patrimonials de la xarxa, que tindrà un pressupost de 970.000 euros.
Sotrac presenta el seu tercer disc, Herència, un nou treball que busca el dinamisme i l'equilibri, Maria.
El 19 de maig, la Sala Mirona ballarà i cantarà les cançons d'Herència en la presentació que fa el grup d'aquest nou treball. En aquest tercer treball explica el membre de Sotrac, Gerard Cortés, i ha més canya que el segon.
I també destaquem que el grup de Veneres Arjau farà un concert solidari per l'escola Els Àngels, Anna.
Amb els diners recaptats de les entrades del concert es finançaran les activitats de musicoteràpia que l'AMPA de l'escola Els Àngels impulsa des de fa 10 anys. N'hem parlat al Supermatí amb Teresa d'Arnaculleta, tresorera de l'AMPA, i amb el membre d'Arjau, Jordi Grau.
I I ara és moment del temps, en aquest cas avui amb en Marc Vilà. Molt bon dia.
Bon dia.
Sembla que tenim un canvi de temps. I com ens afectarà això al Baix Empordà?
Avui dijous es farà efectiu el canvi de temps que fa dies que anem anunciant. La nevada frontal que ens està escombrant de ponent a llevant deixarà el seu rastre de canvi amb inestabilitat i ruixats amb un final d'episodi que portarà tramuntana i refrescarà i suposarà una reculada de termòmetres que es farà evident a l'ambient. Així doncs, de cares a les properes hores deixarem davant del temps suau i el sol i ja de bon matí ens estem despertant amb una matinada que hem tingut algun ruixat a la nostra comarca. I seguirem amb algun plogim ara de bon matí. De cara a la tarda seguirem amb inestabilitat i ruixats irregulars. No anunciem cap temporal de pluja, serà un dia insegur i a tot estirar creiem que a la comarca les pluges no seran més quantioses dels 5 a 10 litres per metre quadrat. Les temperatures amb tot plegat baixaran i es plantaran entre els 2 i els 17-18 graus i a partir de demà divendres no tenim més pertorbacions a la vista i això farà que mica en mica tornem a recuperar l'estabilitat i la suavitat tornarà a ser ben palpable a tots els racons del nostre territori empordanès.
Doncs bé, aquesta és la previsió del temps que tindrem en el dia d'avui i ara és moment de destacar altres qüestions, com per exemple que la Junta Electoral podria decidir avui que s'ha de retirar l'escó de la diputada Laura Borràs, tot i que la seva condemna per prevaricació i falsedat documental encara no sigui ferma. La Junta se'n reuneix aquest migdia i podrien aplicar a la presidenta suspesa del Parlament la mateixa interpretació de la llei electoral amb què van retirar l'escó a l'expresident Quim Torra i a l'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà. També parlem de la sequera i, en aquest cas, perquè Catalunya podria beure més aigua regenerada. El CAR és una mesura excepcional per la sequera, es convertiria en permanent i, si ara el percentatge d'aigua regenerada que es consumeix a Catalunya és només del 10%, s'espera que d'aquí 5 anys sigui el doble, en aquest cas, d'un 20%. L'estratègia del govern per fer front a la falta d'aigua, pensant en mesures estructurals a mitjà i llarg termini, passa per incrementar l'ús de l'aigua regenerada per al consum humà. En aquest cas es tracta de reutilitzar l'aigua ja feta servir després de diversos tractaments. I també parlant en aquest cas de la sequera, pel que fa als regants del canal d'Urgell, demanen a la Generalitat que es declari l'àrea que abasta el canal zona catastròfica per la falta d'aigua, una decisió que es traslladarà al govern si finalment ho aprova el ple de la comunitat en una reunió prevista el 20 d'abril. I si seguim parlant d'aigua, el Parlament d'Andalusia ha aprovat aquest dimecres la tramitació d'una proposició de llei que legalitzarà centenars de pous il·legals que extreuen aigua dels aqüífers del Parc Natural de Doñana. És una proposta de llei presentada pel PP i Vox amb l'argument que servirà alhora per protegir el parc i per garantir els regadius. En aquest cas, el PP i el Vox han donat llum verd a la tramitació de la proposició de llei sense fer cas als advertiments de la Unió Europea, que també en aquest cas han amenaçat de multar a Espanya si legalitza més regadius i amb l'oposició del govern espanyol. I canviem de tema i en aquest cas també continua en aquest cas la qüestió sobre si Ferrovial manté el pols amb la Moncloa i si es trasllada o no fora d'Espanya. Es tracta d'una decisió polèmica que, tot i les advertències del govern espanyol, probablement tirarà endavant, presumiblement amb els vots d'una àmplia majoria dels membres de la Junta. Tot plegat perquè l'empresa diu que vol cotitzar a Wall Street i des d'Holanda asseguren que és més fàcil fer el salt, però, en aquest cas, el govern espanyol nega això. Ara són les 8:08 i ara és moment del comentari d'opinió. Avui ens el porta Neus Colomer.
Aviat farà un any que Elna es convertia en el primer municipi nord-català a adoptar la decisió de permetre debatre els plens en català. L'Ajuntament va aprovar, amb el vot en contra dels 5 regidors de dretes de l'oposició, canviar el reglament intern del consistori per permetre intervenir a les sessions en català. Després d'Elna, diversos municipis com Portvendres, Els Banys i Tararac van fer canvis normatius semblants. Poc després d'aprovar el canvi, el prefecte dels Pirineus Orientals va demanar-los que fessin marxa enrere i retiressin la modificació. Els ajuntaments, però, es van mantenir ferms. Finalment, el proper dimarts, el Tribunal Administratiu de Montpeller jutjarà els ajuntaments d'Elna, Els Banys, Portvendres i Tararac per haver canviat el reglament municipal per poder debatre en català els plens municipals. I és que la diferència fa por. I fa por perquè complica les coses, perquè obliga a gestionar persones i situacions de manera individual. Com més diferència, com més diversitat cal gestionar, més feina es té, perquè menys possibilitat hi haurà de partir de mètodes i procediments fixos i inamovibles. Amb més diversitat, més difícil es fa mantenir el control i el poder. I això fa por fins i tot a un estat tan gran i poderós com el francès. Dilluns al vespre s'ha convocat una concentració de suport a la prefectura de Perpinyà i dimarts al matí una altra a Montpeller, coincidint amb la celebració del judici. Des d'aquí, tot el suport als ajuntaments nord-catalans per fer valdre la identitat de la seva població per sobre del poder uniformitzador de l'Estat.
Les 8 i 10 minuts, la Policia Nacional ha tramitat l'expulsió al Marroc de dos lladres multireincidents que vivien en una casa ocupada a Palafrugell. La policia havia rebut queixes de dos homes que vivien en un habitatge ocupat i també per diversos robatoris i disturbis a la zona. La policia va detectar que els dos joves no tenien papers i se'ls investigava judicialment per diversos delictes contra el patrimoni. Acumulaven més de 20 detencions per robatoris amb violència, intimidació i robatori amb força en diferents indrets de Catalunya. La Policia Nacional va començar les gestions per tramitar l'expulsió preferent dels dos homes al Marroc. Un cop la subdelegació del govern espanyol va aprovar els expedients, van ser localitzats amb l'ajuda de la policia local. Seguidament van ingressar en el Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona fins que es va acabar el procés de tramitació. Finalment es va traslladar els dos homes al país d'origen acompanyats d'una escolta policial de la comissaria de la Policia Nacional a Sant Feliu de Guíxols per garantir que no hi havia incidents. En el darrer ple ordinari, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va aprovar el nou pla d'ordenació municipal. El nou POM inclou l'estudi paisatgístic del nou parc fluvial que envoltarà Santa Cristina pel sud seguint el riu Ridaura. Carla Salom.
Segons informa el Diari de Girona, aquesta nova proposta aposta pel decreixement del municipi, ja que s'han desclassificat 189 hectàrees que havien de ser espais urbans en el POM anterior i que continuaran sent espais forestals i agrícoles. Això significa que s'han eliminat 189 hectàrees de creixement urbanístic, incloent-hi una nova urbanització que ha quedat esborrada del plantejament. La nova versió del POM va quedar aprovada amb 11 vots a favor, d'Esquerra Republicana, Junts per Santa Cristina, Guanyem i el PCC, i dues abstencions de Ciutadans i el regidor Josep Xifra. Esquerra s'ha mostrat satisfet amb el nou POM, mentre que Guanyem considera que el nou pla urbanístic és una transició cap a un marc legal més realista. Els nous creixements es limiten a 33 hectàrees, les quals envolten i consoliden el nucli urbà, i s'aposta per concentrar el creixement de la vila en les construccions denses i pròpiament urbanes, que són més sostenibles i tenen un menor impacte mediambiental. Així mateix s'ha exclòs l'espai conegut com les Bernades, de la zona industrial, perquè els estudis d'inundabilitat han indicat que no és adequat per a aquest ús. El nou pla d'ordenació urbanística municipal també inclou l'estudi paisatgístic del nou parc fluvial que envoltarà Santa Cristina pel sud seguint el riu Ridaura. A la vegada s'ha actualitzat el catàleg de masos i masies del municipi, que ascendeix a més d'un centenar, i s'insta a la seva restauració preservant els elements històrics dels edificis propers i històrics del municipi. Entre els masos més distintius destaca la Casa Rectoria Belllloc, que es troba annexionada a l'església de Santa Maria de Belllloc.
La reforma del passeig del Mar de Palamós té un cost aproximat entre 6 i 7 milions d'euros, Mariona Fernández.
Exacte, així ho explica l'alcalde del municipi, Lluís Puig, a Ràdio Palamós. L'estimació ha estat realitzada pels serveis tècnics municipals i es tracta del pressupost provisional de la primera proposta de reforma en què 800 veïns i veïnes van col·laborar al procés participatiu.
Estem parlant d'una xifra que es situaria entre 6 i 7 milions d'euros. És una xifra molt important. Hem de pensar, doncs, que el passeig del Mar té una superfície molt i molt gran. Potser no tenim la sensació perquè hi tenim moltes coses posades a sobre, però és un passeig molt ampli i molt gran i, per tant, les primeres estimacions del cost que podria tenir la reforma proposada per als serveis tècnics, doncs estaria, això, situaria entre els 6 i els 7 milions d'euros.
El mes passat, l'Ajuntament de Palamós va organitzar dues sessions obertes a la ciutadania on s'exposava el dibuix de la remodelació del passeig, elaborat per serveis tècnics a partir de les 20 propostes obtingudes dels 7 reptes inicials. Aquest projecte, segons ha confirmat Puig a Ràdio Palamós, s'intentarà que es pugui acollir a la subvenció de fons europeus Next Generation.
Nosaltres presentarem també subvencions, doncs, en línies de fons Next Generation que puguin anar, doncs, amb la idea de renaturalització de l'espai que té aquest esperit del projecte, i esperem doncs poder-ne obtenir per aquí, i si no llavors doncs òbviament ens adreçaríem doncs a altres administracions supermunicipals per veure doncs en quin percentatge del finançament podrien col·laborar per fer la reforma del Passeig del Mar.
D'acord amb els objectius de l'Agenda 2030, a principis del 2022 l'Ajuntament de Palamós va obrir a la ciutadania el procés participatiu sobre la reforma del Passeig del Mar. D'aquesta manera es preveu convertir el municipi en una destinació turística i més sostenible.
Torna l'interès de connectar el port de Palamós amb les Illes Balears a través de la línia marítima regular entre Palamós i les Illes Balears. Mariona.
La qüestió es tractarà en el debat polític de les eleccions municipals de 28 de maig després de diversos intents que no van prosperar. Segons explica Ràdio Palamós, la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya preveu una incorporació clau en aquest sentit amb el veterà empresari Antoni Batxiller, mentre Junts per Catalunya també reclama recuperar aquest projecte. En declaracions al portaveu municipal i candidat a l'alcaldia Raimon Trujillo a Ràdio Palamós, ha explicat que és una qüestió que ja s'havia plantejat anteriorment, però que la crisi econòmica va amagar el projecte dins el calaix.
És una qüestió que fa anys que s'havia plantejat, que es volia treballar, però amb el context de la crisi econòmica es va abandonar, i per tant nosaltres creiem que és quelcom a valorar amb Secotur, també amb els diversos comerços i amb la Cambra de Comerç del nostre municipi, perquè necessitem que vingui gent, que necessitem un impuls econòmic, especialment tenint en compte la necessitat que hi ha pels nostres comerços i restaurants de tenir activitat, i també pel nostre municipi doncs, d'aprofitar aquest potencial que tenim tinguent un port.
La regidora de Turisme de l'Ajuntament del municipi, Núria Boteller, tant d'Esquerra Republicana de Catalunya, en declaracions a Ràdio Palamós, considera també que és necessari una bona valoració sobre com establir aquesta línia marítima regular entre Palamós i les Illes.
Llavors, una línia regular, bueno, s'haurien de veure tots els pros i tots els contres, no? I el que suposaria això amb el que ja tenim, no? més establert, que és aquesta visita d'una cinquantena de creuers a l'any. Llavors sí que és cert que tot el sector de creuers també té molt present i està treballant molt en la sostenibilitat, però com tot, si se'ns escapa, se'ns amà una mica de mare el control, no? Pot ser que pugui ser problemàtic. Ja et dic, s'ha de valorar bé com hauria de ser aquesta línia de creuers Palamós-Illes Balears, quan també tenim molt proper un altre port que fa aquesta línia de forma regular. Però ja et dic, la porta està oberta, valorar-ho i veure si hi ha més pros que contres en aquest sentit.
La iniciativa ja havia quedat diversos cops en l'oblit. Un dels darrers episodis per dotar el port Palamós i d'una línia marítima regular es va produir l'any 2011 amb l'intent d'unir Palamós i l'Alguer a l'illa de Sardenya, una iniciativa amb Grimaldi Lines que no va tenir futur.
L'escriptor Jordi Policarp recupera la cultura dels personatges del mar a converses de taverna, transcripcions, acompanyaments i altres misteris. Aquest divendres a les 6 de la tarda presentarà el llibre a la Biblioteca de Palafrugell-Falgar-Sanyes.
El llibre conté alguns dels temes que s'han tractat en els primers 20 anys de les sessions de converses de taverna, organitzades pel Museu de la Pesca de Palamós. Tenen com objectiu documentar i difondre la memòria oral de la gent de mar com cançons marineres, naufragis, supersticions, entre altres.
Era un llegat que no es podia perdre. Quan comencem a llegir o comencem a entrar a cada conversa, veureu que cada personatge és molt autèntic per ell sol. La mentalitat i la forma de treballar i de ser dels pescadors o de les peixateres o dels mestres d'aix o de la gent que envolta el món mariner és una cosa que sí, la coneixem per uns pocs de viva veu, però que valia molt, molt la pena doncs, recuperar-la i tenir-la sempre, o sigui, donar-li un nivell de literatura i tenir-la a les nostres mans, no?
La nova publicació de Jordi Policarp esdevé un document que recull la riquesa cultural marinera per evitar que quedi en l'oblit, però al mateix temps s'explica des d'una trama de novel·la d'intriga i misteri.
Les converses pròpies de viva veu que es parlen estan en negreta i aquest personatge que les va lligant està amb lletra normal, val? La trama se segueix fàcilment perquè no ens podem perdre, perquè el mateix personatge va comentant les converses i va introduint aquesta novel·la d'intriga, però ja dic, es pot llegir d'aquesta manera.
Policarp explica que el llibre és una primera part que recupera les temàtiques tractades en les converses, però es preveuen noves edicions. Jordi Policarp presentarà el llibre a la biblioteca acompanyat de Josep Pastons i Xiqui Ramon, dos mestres de l'Havanera. Amb ells es parlarà de la importància de les tavernes en la creació de música marinera.
És aquesta part de les cançons marineres que ens poden que aporten història i aporten fins i tot el naixement o quan es va crear el meu avi, o parlen de la balada d'en Lucas. Vull dir, parlen d'aquelles cançons que han significat i encara suposo que tenen una certa rellevància en el món de l'Havanera.
Per assistir a la presentació cal inscriure's trucant al telèfon 972 30 48 09.
Moltes gràcies, Falcà. Són les 8:20. Posem una mica de música al Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I'm
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I després d'aquest apunt musical, també seguirem parlant de música, però ara per destacar un tema d'una formació de casa nostra. En aquest cas parlem de Sotrac, que presenta el seu tercer disc, Herència, un nou treball que busca el dinamisme i l'equilibri. El 19 de maig, la Sala Mirona ballarà i cantarà les cançons d'Herència en la presentació que farà el grup d'aquest nou treball, Maria Alzina.
En aquest tercer treball, explica el membre de Sotrac, Gerard Cortés, hi ha més canya que el segon, tot i això reconeix que es mouen en cançons que tenen més ritme i d'altres que són més tranquil·les. Al final, aquest tercer disc és una evolució del so del segon treball del grup On neixen els instints. En Gerard Cortés explica que el títol serveix per englobar tots els temes que hi ha i que es tracten al disc. Reflexiona molt sobre el món que rebrà la nostra generació i el món que deixarem, explica Gerard Cortés. A més, destaca l'ús de la intel·ligència artificial pel primer single que va presentar fa 3 setmanes, Herois.
Herència ve, és com una mica el concepte general del disc. Quan vam acabar totes les cançons, sempre intentem trobar aquell fil conductor que les empaqueta en un disc que tingui coherència. I el que ens quadrava més era això, que reflexionàvem molt sobre el món que rebem la nostra generació, per exemple, i aquell que deixarem. I per això també juguem tant amb la intel·ligència artificial i tot això, per simbolitzar una mica aquest pas del temps.
Aquest primer videoclip fet en intel·ligència artificial té més de 37.000 visualitzacions a YouTube. Gerard Cortés explica que no tenien clar quina rebuda tindria aquest videoclip, però la intenció és connectar el món de la música amb aquesta tecnologia que a poc es va obrint pas.
I Maria, com va ser el procés creatiu d'aquest tercer disc?
Gerard Cortés explica que van plantejar-se crear aquest tercer disc durant l'estiu del 2021, just després de publicar el segon treball. Aquest procés és un procés llarg, explica Gerard Cortés. Per això s'hi van posar a treballar de seguida. El membre de Sotrac reconeix que tots els tres membres tenen estils musicals molt diferents. Tot i això, es posen d'acord a l'hora de crear i compondre nous temes. Afirma també que aquest ha estat el disc més participatiu.
Perquè al final els tres són molt diferents. Els tres tenim gustos musicals superdiferents. I perquè al final una cançó acabi sent de Sotrac passa una mica pel filtre dels tres. Doncs, si a l'Avena no li agrada aquesta melodia, doncs es canvia. Si creiem que aquesta estructura s'ha de canviar, bueno, anem fent a poc a poc. Aquest disc, la veritat, és que ha sigut el més participatiu, diguem, fins ara. Ha sigut un procés molt maco.
Abans de donar per acabat el disc, els integrants de Sotrac van haver de decidir quines eren les cançons que entraven al disc i quines quedaven fora. En van haver d'acabar descartant unes 5. Al final, han apostat pel so de Sotrac i han hagut de buscar un equilibri entre les cançons amb més ritme i d'altres més tranquil·les. El 19 de maig, la Sala Mirona ballarà i cantarà les cançons d'Herència amb la presentació que farà el grup d'aquest nou treball. També els podrem veure al Festival Macroclima el 29 de juliol o al Village Arts d'Estiu el 2 d'agost. Passaran a més per diversos municipis del Baix Empordà, tot i que encara no poden revelar quin serà.
Doncs bé, gràcies Maria Alzina. Precisament ara escoltarem Herois, una de les cançons que queda inclosa en aquest nou treball discogràfic del Sotrac.
Ens sentim herois.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquesta setmana, SOS Costa Brava va iniciar un projecte d'educació ambiental en diversos instituts de la Costa Brava. Concretament, la iniciativa va començar a l'Institut Torroella de Torroella de Montgrí, on els alumnes van poder gaudir de la Costa Brava un conservatori d'espècies, paratges i hàbitats amenaçats. Per parlar-nos una mica més sobre aquesta iniciativa, ens visita avui al Supermatí una de les impulsores del projecte, Teresa Sauquet. Molt bon dia.
Bon dia.
Com està?
Molt bé, i vosaltres?
Aquí que volem conèixer una mica més en què van consistir aquests tallers que s'estan fent als instituts.
Sí, a veure, aquest és un primer pas per començar a connectar amb els instituts i, bueno, és un taller que dura aproximadament una hora i és una primera introducció una mica per donar a conèixer als alumnes el patrimoni natural, cultural, històric de la Costa Brava i sobretot fer èmfasis a la biodiversitat tant d'espècies com d'hàbitats, a les amenaces i a com què podem fer tots per cuidar, no?, aquest tresor que tenim a la Costa Brava.
Aquestes talles es fan des de les aules o també inclouen sortides?
En principi es fa a les aules. De cara al futur sí que estem pensant estem projectant ja i treballant amb un recurs que sigui més complet, que inclogui tant activitat a l'aula com activitat a la natura, intentar vincular una mica l'alumne amb el seu entorn i que creixi una mica de compromís i de ajudar-lo a conèixer, estimar i que pugui protegir ell mateix, no?, el seu entorn. El que passa que ara hem començat, és una petita introducció, donat que el curs ja està molt avançat, tampoc disposem de... Vull dir que tots els instituts ja tenen el seu calendari ple i, d'entrada és una petita introducció per començar a prendre contacte.
Ara dèiem que aquest taller va començar a l'Institut de Torroella de Montgrí, però no sé si també si aquests tallers es fan en altres centres.
Sí, tenim en total 9 centres. Aquest ha sigut el primer, però fins a meitats de juny, més o menys, visitarem instituts de Palamós, d'aquell Castell d'Aro, de Figueres, de l'Escala, de Lloret, no sé si em deixo algun, però en total són uns 9 centres.
És a dir, que van més enllà de les fronteres del Baix Empordà, sinó que és tota la Costa Brava.
Sí. El nostre objectiu és tota la Costa Brava, tant a l'Empordà, a Baix Empordà com Selva, tot el que constitueix els municipis de Costa Brava, sí.
I després d'aquestes primeres experiències, quines són les sensacions que es fan des de SOS Costa Brava?
Tenim només l'experiència d'aquesta visita a Torroella, molt positiva. Vull dir, hem fet 4 tallers a alumnes de tercer de l'ESO. Cada taller és diferent perquè cada classe és diferent, no? N'hi ha que són més participatius, s'obren més debats, n'hi ha altres que els hi costa més, però, en general, jo molt sorpresa perquè, tot i que falta una mica de coneixement de biodiversitat d'espècies, no?, això és una cosa que haurem d'incidir, però en quant a hàbitats, en quant a problemàtiques, en quant a amenaces, jo he flipat molt perquè els alumnes estan molt informats i tenen molta consciència. Sí,
consciència sobre la realitat, no?, de la nostra costa.
Exacte, sobre el tresor que tenim i, per altra banda, les amenaces, no? Vull dir, la urbanització descontrolada, el turisme de masses... una sèrie de perills que amenacen la sostenibilitat del territori i també el futur, no?, de preservar aquesta Costa Brava tal i com és, no? Ells són molt conscients que si no posem una mica de fre, la Costa Brava tal i com la veiem avui, pot ser que en un futur perilli, no?
Clar, no.
Recursos...
Sí.
Digues.
No, digues.
No, el paisatge està molt amenaçat. Sí.
No, el que volia dir és que no sé si potser, és a dir, ja hi ha aquesta consciència prèvia, però potser també aquests tallers encara fan que siguin més conscients, no?, de la realitat de la nostra costa.
Sí, sobretot sensibilitzen, donen a conèixer, i també, bueno, jo crec que obren debat i el que intentem és nosaltres fem una exposició molt interactiva en la que llancem moltes preguntes a l'alumnat, també sobre el tema de l'activisme, no? També que siguin conscients que, bueno, que no hem d'esperar que els polítics ens salvin, no? Sinó que som nosaltres mateixos els que, si veiem qualsevol cosa que no la veiem clara, que no ens agrada, que amenaça el nostre territori, ens hem d'unir i hem d'actuar. Llavors, bueno, sí, ells tenen bastant clar, tot i que, bueno, estan en una edat complicada, no? Perquè l'adolescència és una edat complicada. Però una mica incidim en això, en que coneixin, sensibilitzar i fomentar pensament crític.
Ara ens comentaves que es llencen preguntes, no? És a dir, el taller, què és el que es fa exactament? És teòric? Es veuen, no sé, es projecten imatges? Sí. Com funciona?
Sí, projectem un PowerPoint, però bàsicament cada vegada que encetem un tema, que bàsicament ara dic els temes, llencem pregunta perquè ells comencin el tema, no? Llavors nosaltres acompanyem i acabem. Bàsicament parlem, en un bon principi parlem del que és l'activisme, del que són els grups ecologistes, i llavors ens centrem en SOS Costa Brava, què és i com actua. Després parlem també de... Bueno, en un principi sempre fem una introducció, evidentment, del que és la Costa Brava, no? Després parlem de SOS Costa Brava i després parlem de què amenaça la Costa Brava i per què s'ha de protegir la Costa Brava, no? I finalment passem ja a tot un bloc de parlar de la biodiversitat, tant d'espècies com d'hàbitats, quines són les amenaces concretes de certes espècies i finalment un tema molt pràctic de dir, bueno, què podeu fer vosaltres, no?, en el vostre dia a dia, quines petites accions podeu fer per ajudar a conservar tot això.
És un taller, no sé si el fet de fer aquest taller educatiu, si és el primer que es fa des de SOS Costa Brava o amb anterioritat ja se n'havia fet algun?
A veure, a la població escolar és el primer. Aquest precisament és un inici, diguem, és un inici per començar un camí que no es deixarà, que s'està començant a construir ara, per portar l'educació ambiental en principi instituts, però bueno, no descartem anar a escoles també, fer primària també. Tot i així, SOS Costa Brava sí ha fet educació ambiental, que va començar aquest estiu, però de cara al públic general, adults, a turistes, a estrangers, amb una exposició que segueix vigent, aquest estiu seguirà, vull dir que els municipis que estiguin interessats poden posar-se en contacte amb SOS Costa Brava, que és una exposició itinerant que s'instal·la on es digui del municipi, amb unes carpes, amb totes unes explicacions, uns cartells i sempre una persona allà que explica, perquè també el públic general vagi coneixent. I aquest va ser el primer pas i ara seguim les escoles.
Per tant, també entenc que en un futur poden haver-hi altres tallers d'altres temes per centres educatius.
Sí, és el que t'he dit, que ara això és una un primer pas, que a més estem fent avaluació també. Just abans del taller fem un test i just després del taller passem el mateix test. Per què? Primer, perquè ens dona informació d'on estan ells, o sigui, de quin coneixement base i quines percepcions base tenen per poder, de cara a l'any que ve, els recursos que volem dissenyar, tenir, bueno, pues ja a partir tenir coneixement d'ells, no? Perquè si no estaríem dissenyant un recurs amb a cegues, no? I per altra banda, també l'avaluació ens va bé per avaluar si aquest recurs d'una hora que estem, aquest taller d'una hora que estem donant ara, tenen algun tipus d'efectivitat o si s'ha de corregir alguna cosa, no? Amb educació ambiental sempre és molt important avaluar.
Doncs esperem que aquests tallers vagin molt bé. Hem estat conversant amb Teresa Sauquet, de SOS Costa Brava, sobre aquesta iniciativa que va començar l'Institut Torroella de Montgrí, o l'Institut Torroella de Torroella de Montgrí, però sí que es podrà gaudir amb molts altres instituts de la zona de la Costa Brava. Moltíssimes gràcies.
Sí. Em deixes dir una última cosa?
Sí, tant.
Bueno, també dir sí, un missatge una mica a tots els instituts de la Costa Brava, que al setembre del curs vinent seguirem. Vull dir que també si algú no ha pogut per calendari fer reserva ara, que, bueno, que sàpiga que es pot contactar a través de la pàgina web.
O sigui, s'ha de contactar amb SOS...
Moltes gràcies.
D'acord, gràcies. S'ha de contactar amb SOS Costa Brava, no? I ja, a partir d'aquí ja es prepara,
sí.
No?
A la web, sí, hi ha un apartat d'educació, hi ha un formulari i a partir d'allà doncs, poden contactar directament amb nosaltres.
Doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I nosaltres el que farem serà seguir en el supermatí del dia d'avui. D'aquí dos minuts arribarem ja a 3:15 del matí, moment per destacar unes últimes qüestions i que després recordem que, com és habitual els dijous, parlarem de les estrenes cinematogràfiques. Però encara és moment de parlar de cultura, perquè també els equipaments museístics de les comarques gironines aproven les principals línies d'actuació per al 2023. Miquel 40.
La xarxa de museus de comarques gironines ha presentat aquest dimecres les principals línies d'actuació d'aquest 2023 i s'ha fet un balanç positiu de les accions que s'han fet durant l'any anterior. Entre les accions previstes hi ha la de millorar la gestió dels actius patrimonials amb el reforç de determinades tasques, optimització de recursos i el foment de la innovació i la divulgació de la recerca. També es durà a terme una campanya de suport a la documentació de la xarxa amb especial incidència cap als recursos mancomunats. Una segona línia de treball vol impulsar la capacitat dels museus per traslladar a la societat el conjunt de serveis, activitats i experiències que s'ofereixen. Es farà mitjançant el suport a la gestió incorporant la corresponsabilitat i l'accessibilitat per aconseguir una participació activa. Al mateix temps, s'incrementa l'eficàcia dels equips professionals dels museus amb més captació i fomentant l'accés a noves competències adaptades a les necessitats actuals. El pressupost total de la xarxa per aquest 2023 és de gairebé 1 milió d'euros. En la línia de cooperació, el Departament de Cultura ha incrementat la seva aportació en 30.000 euros per arribar a un total de 210.000, mentre que la línia de foment de la xarxa, el mateix departament i la Diputació de Girona hi aportaran un total de 760.000 euros, 460.000 i 300.000 respectivament. Pel que fa al balanç de les accions de l'any 2022, se'n fa una valoració positiva en relació al treball mancomunat. La xarxa de museus de les comarques de Girona està formada per 26 equipaments museístics de la demarcació. Es va constituir el novembre del 2015 mitjançant un conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Girona.
El grup de Veneres Arjau farà un concert benèfic al Teatre La Gorga de Palamós per donar els beneficis a l'escola als Àngels de Palamós. Serà aquest diumenge i les entrades ja es poden comprar al web del teatre. Ahir al supermatí vam parlar-ne amb la tresorera de l'AMPA dels Àngels, Teresa d'Arnaculleta, i també el membre del grup Arjau, Jordi Grau.
Els diners recaptats gràcies al concert aniran destinats a pagar les activitats de musicoteràpia que fa 10 anys que impulsa l'AMPA dels Àngels per l'escola. Des de l'AMPA asseguren que la musicoteràpia és necessària perquè fa que els nens connectin amb el seu entorn i potenciïn la seva part emocional. Ho explicava Teresa d'Arnaculleta.
Les persones, la música no ens deixa indiferent, no? Les persones que no tenim cap, diguéssim, discapacitat o necessitat especial, no ens deixa indiferents. Doncs imaginem-nos amb nens que sí que tenen algun tipus de discapacitat, és molt més, no? El que els hi aporta la música, el que els permet, doncs, expressar-se, comunicar, no expressar les emocions, perquè ells no, molts d'ells no tenen la possibilitat de poder comunicar d'una altra manera i comuniquen a través de la música o expressen les seves emocions.
Per la seva banda, Jordi Grau d'Arjau ha explicat que quan els van proposar fer el concert solidari no van dubtar i veuen un benefici doble: mantenir la venera i ajudar l'escola.
Per nosaltres, doncs, és un honor, no?, poder ajudar, no?, de qualsevol manera. Amb la música, no?, el que ens agrada fer, que és cantar, i dintre del repertori de la música tradicional, que crec que està molt bé també acostar la música tradicional als més petits, on la venera, doncs, sembla que no hi és, però està molt present, tothom recorda una venera, no?
El membre d'Arjau també ha detallat que serà un concert popular amb cançons que tothom coneix i que s'esperaria d'una cantada de veneres.
Yo
els canons de tot el món fossin com el vell canó que tranquil està dormint. Blancs i negres dins el cor portarien una flor, la rosa de Jericó.
Estem escoltant en aquest cas el grup Arjau amb el canó de Palamós i ja hem superat el punt de 3 quarts de 9 del matí per 2 minuts, moment per parlar de les estrenes cinematogràfiques.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
A veure si el podem escoltar, l'Ignasi Arbat, que... sembla que en aquest cas tenim un problema amb la connexió. Intentarem a veure si podem ara... No.
Hola, bon dia.
Ho intentarem a veure si ho podem solucionar en breus moments. A veure si ara podem sentir-te, Ignasi.
Bon dia, què tal?
Doncs bé, sembla que, en aquest cas, ara... Ara sí. Sentim sorolls, Ignasi. Sentim...
Bon dia.
Ara sí, sí que et sentim, ara.
Val, a veure. A veure si... Sí?
Sí, sí, sí. Parlem, com dèiem, d'estrenes cinematogràfiques i no sé què és el que ens portes avui.
Doncs us porto un grapat de coses. Per exemple, Renfield.
Si vols, escoltem una mica el tràiler.
Sí?
Sí.
Com vulguis, com ho fem? Escoltem el tràiler?
Sí,
va,
sí.
Doncs vinga, som-hi.
Señor Renfield, bienvenido. Yo soy Drácula. A ser un muy buen ayudante.
¡No! ¡Es maligno! ¡Nosotros te protegeremos! ¡Tienes la palabra de la institución más prestigiosa!
Doncs bé, què ens vols destacar d'aquesta pel·lícula?
Doncs bé, per començar, el seu protagonista, que és Nicolas Cage. Això és una bogeria d'aquestes típiques que fa el Nicolas Cage, que gairebé cada pel·lícula que fa és un gènere per si mateix. I en aquest cas interpreta el comte Dràcula. A veure, això és una comèdia de terror, una comèdia negra, i el protagonista no és Dràcula, és Renfield. I qui és Renfield? És el seu ajudant, que interpreta el Nicholas Holt. És un ajudant que fa 70 anys que porta al damunt i que durant aquests 70 anys no ha fet res més que ajudar a Dràcula. Aleshores, ell el que vol és tenir una vida pròpia, i per tenir aquesta vida pròpia el que haurà de fer és enfrontar-se a Dràcula. I aquí la broma Sang Dojo, vull dir, una pel·lícula divertida que està agafant també molt bones crítiques des d'Estats Units.
Doncs bé, aquesta és una de les recomanacions, però ens en portes més.
Sí, si vols anem una cosa una mica més clàssica en aquest cas, que és una adaptació dels Tres Mosqueters, que es diu així, Los Tres Mosqueteros d'Artagnan, que s'estrena demà en cinemes.
Aquesta s'estrena demà.
Sí, correcte, també, igual que l'altra. Eh? El que passa que aquesta està plantejada com una... o sigui, a veure, que tindrem diverses pel·lícules, és a dir, no tanca una mica, sinó que el que fa és adaptar la novel·la d'Alexandre Dumas en dues parts. Ara tenim la primera part, que és d'Artagnan, i la segona part serà Milady, que s'estrenarà aquest estiu.
Per tant, en poc temps, eh? Les dues estrenes.
Sí, serà... Correcte, serà en pocs mesos de diferència. Al contrari que moltes adaptacions que hem vist fins ara, aquesta és francesa, això sí, amb un repartiment bastant internacional.
Doncs escoltem una mica el tràiler.
Entonces ellos son los demonios responsables de esto. Perdóneme.
¿Qué? ¿Es todo?
Ustedes no pueden impartir justicia.
¡Cuidado! Si tuvieras más carne, serías mi desayuno.
Ese derecho me pertenece a mí. Y solo a mí. ¿Quién es este niño?
D'Artagnan, su majestad.
Tres duelos en tres horas con tres mosqueteros. El señor Athos irá primero, el señor Porthos después y Aramis al final. Disculpe, señor, somos todos contra el mundo.
No sé què més els vols destacar dels tres
mosqueteros. Sí. Atenció al doblatge versió latino, eh?
Sí, és, sempre és curiós.
Sí, 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 vull dir, si la gent va al cinema segurament no es voldrà aquest doblatge. Ah, doncs res, bàsicament una mica és la història que tots coneixem de D'Artagnan, que arriba a París, allà troba Athos, Porthos i Aramis, els mosqueteis del rei, i s'enfrontarà al malvat Richelieu, el cardenal Richelieu, que té plans ocults, i la seva gran antagonista serà Milady. Una Milady que aquí és interpretada per Eva Green, que és una de les actrius conegudes del repartiment d'aquesta, i que també hi ha Vincent Cassel, també, que fa d'Athos, i Aramis és Romain Duris, que també són actors francesos molt coneguts que també han treballat bastant a nivell internacional.
Doncs bé, una de les recomanacions, però ens en portes una altra.
Sí, ara anem a Japó. De França passem a Japó i anem a una pel·lícula d'anime que és Suzume, que això és una pel·lícula que està dirigida per el Makoto Shinkai, que si us agrada l'anime segurament hi haurà un grapat de pel·lícules que coneixereu, i si tampoc sou molt fans de l'anime, hi ha pel·lícules com per exemple Your Name, que va ser tot un fenomen al seu moment, el 2016, que és una pel·lícula que va triomfar molt, i El Tiempo Contigo, el 2019, que va ser la seva última pel·lícula. I ara, doncs, tres anys després, arriba amb aquest Suzume, que una mica doncs, toca els que són els temes habituals en el seu cinema. És a dir, hi ha una cosa de gènere fantàstic que succeeix dintre d'una història d'amor adolescent. I en aquest cas, la protagonista és la que porta el nom de la pel·lícula, Suzume, que és una noia de 17 anys que troba un jove amb una porta misteriosa que la condueix al seu món, però un món que ha patit desastres, que al final doncs és el propi Japó, i aquests desastres l'ha convertit en un país, en una ciutat, allà on ella viu, que ha quedat desolada per un apocalipsi. I a partir d'aquí doncs, es va una mica desgranant aquesta trama, combinant doncs, això, una història romàntica amb una història de gènere fantàstic, per tal doncs, que no es produeixi aquesta destrucció.
Romàntica, però destrucció, eh?
Sí, 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 perquè incorpora sempre, ja t'ho dic, aquestes coses de gènere fantàstic. En aquest cas, la pel·lícula es va poder veure a la Berlinale fa unes setmanes, va anar a la secció oficial a concurs i també va ser molt ben rebuda per la crítica i el públic.
Doncs bé, escoltem també una mica el tràiler. Kimi no naka ni aru wakato wa okise mo sore ra ga musubareru no wa shin no zo. Doncs també en aquesta música, no?, també característica d'aquests films que ens arriben des del Japó. I si et sembla,
si vols,
passem ja a la darrera, perquè ens queden aquests últims minuts. En aquest cas, si no m'equivoco, no és una pel·lícula.
No, és una sèrie, que és de Marvelous Miss Maisel, la meravellosa senyora Maisel, que demà ja s'estrena el que serà la seva quarta i última temporada d'aquesta sèrie.
O sigui que en aquest cas aquí final ja assegurat, eh? No hi ha allò l'opció de signar una altra temporada. Aquí ha acabat no. El 100%.
Exacte, aquí en principi doncs, és tal com està... He dit la quarta, no, volia dir la cinquena, perdona, és que ara ve aquí, tenia aquí... És la cinquena temporada. Està la sèrie creada per Amy Sherman Palladino i Daniel Palladino, que són creadors, guionistes, matrimoni, havien fet, per exemple, una altra sèrie que està molt bé, que és Les xiques Gilmore. I en aquest cas ens expliquen en aquesta sèrie que està protagonitzada per la Rachel Brosnahan i l'Alex Borstein la història d'una stand-up, no? Una humorista a finals dels anys 50, principis dels anys 60 als Estats Units. És el fet doncs, de ser dona, el seu pas per clubs nocturns. Ella s'acaba de divorciar quan comença la sèrie, s'ha separat del seu marit i té dos fills, s'ha d'anar a viure amb els seus pares, aquí la relació amb els pares també és molt interessant, i és una sèrie que segueix tant la seva trama com la del seu ex, com la dels seus pares. I suposo que estem, perquè les hem vist passar molt magres a la senyora Maisel, el moment de triomf on realment comença la seva carrera anar cap amunt, no? Perquè hem anat veient les primeres temporades que era molt difícil, que no acabava d'avançar, arriba un moment que sembla que la seva carrera pugui despuntar, però se'n torna cap avall, i l'última temporada semblava que tornava a remuntar cap amunt, i jo crec que aquesta ja és com se'ns presenta la senyora Maisel realment com una estrella, que la que estava destinada a ser.
Doncs escoltem una mica el teaser. En aquest cas estem parlant d'una sèrie que quina plataforma la podem veure?
Es pot trobar a Amazon Prime.
D'acord, per tant, bé, en aquest cas a tothom que tingui aquesta plataforma podrà trobar aquesta última temporada. Moltíssimes gràcies, Ignasi Arbà. No sé si ens vols destacar alguna cosa en aquests últims segons.
Bé, no sé si heu estat atents a totes les notícies que va donar ahir HBO Max, que va donar un grapat de noves sèries basades en Joc de Trons, amb la saga Conjuring, amb Harry Potter, no? Que tornarem a tenir Harry Potter com a sèrie en lloc de pel·lícula. Vull dir que déu-n'hi-do el que ens va presentar ahir aquesta plataforma.
Doncs bé, d'aquesta manera acabem. Moltíssimes gràcies, Ignasi Arbat. Que vagi molt bé.
Una forta abraçada. Adéu-siau.
Adéu. I nosaltres anem acabant. En fem un darrer repàs meteorològic.
Dia per repescar una jaqueta i un paraigua que segur que teníem ben oblidats. De cares a les properes hores deixarem davant del temps suau i el sol, i ja de bon matí ens estem despertant amb una matinada que hem tingut algun ruixat a la nostra comarca. I seguirem amb algun plogim ara de bon matí. De cara a la tarda seguirem amb inestabilitat i ruixats irregulars. No anunciem cap temporal de pluja, serà un dia insegur, i a tot estirar creiem que a la comarca les pluges no seran més quantioses dels 5 a 10 litres per metre quadrat.
Doncs bé, d'aquesta manera acabem el supermatí del dia d'avui. Ens en retrobarem demà a partir de les 8 del matí amb un nou repàs informatiu a les nostres sintonies. Que vagi molt bé!